Així arribam a les 10 i 4 minuts de la nit. Les notícies tornen puntuals a les 7 del matí a l'informatiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquest és un programa de ràdio coral, no perquè cantem en una coral, sinó perquè el feim entre un grup divers de persones que expressam de manera conjunta idees i emocions. Per això és un programa fet des de la col·lectivitat, en sincronia. Posem en valor el treball en equip. En equip, tot és més enriquidor.
D'un vell far, la flama de la nit. Ales de desig i mil sirenes a les mans per despertar els sentits. S'escurça l'espai que a poc ens separava, el cel per davant. Finestres a la matinada, quan l'hivern abri nostres dies, podrem recordar. Junts una nit vam creuar l'infinit, vam sentir per al temps en un ball. Tu somrient, l'alegria en el vent i els teus ulls de corall dins del mar.
I aquí ens regalen el xarango la paraula polisèmica d'avui, coral o corall, com canten. Les dues maneres són correctes, segons el diccionari, quan ens referim, això sí, a aquest invertebrat marí que apareix una planta convertida en roca o una roca convertida en planta. Coral és l'animal, però també és quelcom cordial, com una obra coral, i és també allò relatiu o pertanyent al cor, com l'entitat dedicada al cant coral. Estau sentint la Capella Mallorquina, una entitat creada en 1966, integrada avui dia per una setantena de membres, amb un repertori de més de 900 obres i que actua només amb finalitats sempre benèfiques. José María Moreno, director d'orquestra, director artístic i musical de l'Orquestra Filarmònica de Màlaga, director titular i director també de la Capella Mallorquina, bé, entre altres moltes coses. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Moltíssimes gràcies, molt content d'estar amb vosaltres.
I avui, a més, amb aquesta xerrada, connectar amb Balears amb Mèxic, l'estudi de IB3 Ràdio Palma en Ciutat de Mèxic, on aquest cap de setmana dirigiràs l'Orquestra Filarmònica UNAM de Ciutat de Mèxic. Com van els assajos, José María?
Idò, molt bé. La veritat és que és un luxe, perquè és una orquestra magnífica, una orquestra que fa 90 anys que existeix, és una de les més antigues del país, i a més amb una sala de concerts esplèndida que va ser inspirada amb la Filarmònica de Berlín i la Concertgebouw d'Amsterdam, amb una acústica i una estètica fabuloses. Sí, que molt content, perquè a més fem un programa preciós i les entrades estan esgotades, així que molt content.
Que bé, que bé. Avui nosaltres hem triat la paraula coral com a paraula polisèmica i fil conductor d'aquest programa. Tu que te venes cap si te dic coral.
Lo primer, com que a més jo estic tan vinculat i he estat durant tota la meva carrera artística tan vinculat en el món dels cors, doncs això, per jo me dius coral i lo primer és, evidentment, una formació coral, un cor, no? I puc pensar en un cor de veus mixtes, d'homes i dones, un cor masculí, un cor femení, un cor infantil, però sí, per jo coral, lo primer que me ven es cap és una formació coral, o sigui, un cor.
Aquest cor, com la capella, per exemple, sí. Aquestes veus que s'eleven, com si fossin una sola, en tants de matisos. Però també hi ha música coral, no? Després parlarem amb una actriu de teatre i de cinema per explorar aquesta part de la polisèmia de la paraula. També hi ha interpretacions corals a la música, no?
Efectivament. En els programes d'aquest cap de setmana que faré amb l'Orquestra Ofunam de México, tenim, per exemple, una de les peces, és la Sinfonia Fantàstica d'en Berlioz. La firma la segona part és una sinfonia extraordinària, revolucionària i que marca nous camins en el món de la composició del segle XIX. Doncs, per exemple, en aquesta obra hi ha diversos fragments que es coneixen com a corals. No hi ha cap cor, és només una interpretació d'orquestra, d'orquestra sinfònica, però hi ha diversos fragments que es diuen corals. Per què? Perquè són intervencions normalment dels instruments de vent metall, que són els trombons, les trompetes i ses trompes, i fan música molt vertical, perquè la gent me pugui entendre, són sonoritats verticals, tots els instruments toquen a la vegada el mateix ritme, i això està inspirat precisament en la música coral dels cors, especialment de la música protestant alemanya, a la litúrgia protestant, on era molt típic que els cors i la gent que anava a missa cantàs a veus diferents, però cada un dels participants, de les veus participants, cantant el mateix ritme.
Ja. I pensava, José María, ara que ets a Mèxic i a més que te mous per tot el món, que és el que porta un director, tu, una persona, un director, a una orquestra o a una coral que no és la seva. Que fa diferent un director d'un altre? Que fa diferent un concert d'un altre?
Bé, això és, jo crec, la pròpia personalitat del director, no? Que al final es reflecteix d'una manera absolutament directa en la interpretació. Per exemple, a mi me consideren un director molt, molt apassionat, som molt enèrgic dirigint, i això és perquè la meva personalitat és aquesta, no? I llavors això es reflecteix d'una manera molt, molt, molt directa en la interpretació. Moltes vegades parlem de com és possible que sentiguem la novena sinfonia d'en Beethoven interpretada en directe per diferents orquestres i directors, diferents cors, diferents corals, o diferents gravacions, no? I sonen diferent. És a dir, veus que és efectivament la mateixa peça, evidentment, però hi ha molt de matisos, molt d'aspectes que són diferents. I això és perquè realment el director d'orquestra, la seva personalitat queda molt reflectida amb els aspectes musicals. I ja dic que hi ha personalitats tan diferents i les interpretacions poden ser tan, tan, tan variades que és realment una cosa molt, molt maca, molt, molt preciosa de lo que és la interpretació musical.
José María, ets des de fa anys director musical i artístic de la Capella Mallorquina, que és tota una institució a les Balears, juntament amb el subdirector José Martínez. Just ahir xerràvem amb la coordinadora de la Capella, en Montse Isern, que me destacava la importància dels directors. Gràcies a ells, deia, són com són. I mos deia que els assajos passen volant.
Per això la capella mallorquina ha estat fonamental dins la meva carrera i dins la meva trajectòria i evolució artística. Per això és un plaer immens. Fa més de 25 anys que som director titular de la capella mallorquina. Desgraciadament, per la meva trajectòria artística i tota la meva complicadíssima agenda, perquè dirigeix moltíssim per molt de països amb orquestres europees, asiàtiques, americanes i espanyoles, doncs tinc un calendari molt apretat i moltes dificultats de vegades per coordinar-ho tot. Però afortunadament, comptant amb un equip fantàstic, que la Capella Mallorquina, amb un subdirector fabulós, i gràcies a això doncs, tenim assegurada i garantida la nostra continuïtat, a pesar de que hi ha bastants de moments durant la temporada que jo no hi puc ser amb ells.
Viatges per tot el món, la teva formació i el teu currículum són impressionants. Què t'aporta dirigir la Capella Mallorquina?
Per jo ha estat sempre molt important. Jo sempre ho dic, que dins el que ha estat la meva evolució musical, el fet d'haver compartit tant d'anys amb la Capella Mallorquina, per jo ha estat un aprenentatge enorme. I la manera d'afrontar la música, la interpretació de la música, quan estic a qualsevol puesto, a qualsevol orquestra del món, sempre està molt vinculada en el cant. I quan pens en una melodia que han de fer els violins o els clarinets o les flautes, sempre la pens des de l'òptica de com la faria jo si l'hagués de cantar en aquesta melodia, o com la farien els meus cantaires de la Capella Mallorquina si l'haguessin d'interpretar. I la veritat és que també, com que dirigesc moltíssima música sinfònica coral, perquè dins el repertori de les orquestres és un món fascinant, no?, lo de la música sinfònica coral, novenes de Beethoven i rèquiems de Verdi, i rèquiems de Mozart i Carmina Burana, tot aquest gran repertori que tant li agraden als aficionats. Això jo ho he fet durant tots aquests anys en la Capella Mallorquina, és un repertori que he explorat moltíssim, i això a mi m'ha donat molt de bagatge i molta experiència, i quan he dirigit cors internacionals i grans cors nacionals, com jo que sé, el cor del Teatro Colón de Buenos Aires, el cor nacional de Letònia o el cor nacional d'Espanya, sempre aquesta base tan fenomenal que he tingut de poder compartir aquesta experiència fent aquesta música amb la Capella Mallorquina, per jo ha estat fabulós.
Per cert, he llegit que apliques tècniques de Tai Chi i Chi Kung a la direcció. Has començat dient que eres un director molt enèrgic, això m'ha cridat l'atenció. Mos expliques un poquet què és?
Sí, clar. Són unes tècniques pioneres que jo vaig començar a posar en marxa fa bastant d'anys. A mi sempre m'han agradat moltíssim les arts marcials i des de fa moltíssims d'anys practic Tai Chi, tinc cinturó negre i som professor titulat, etcètera, etcètera. Des de ben principi vaig veure que dins el món del Chi Kung i el Tai Chi hi havia certs aspectes que podrien ser molt enriquidors per la meva tècnica de dirigir. Llavors, durant ja bastant d'anys, més de 10 anys en realitat, venc aplicant aquestes tècniques i estan donant resultats fantàstics. Des de quin punt de vista? Per un costat, la forma de dirigir del gest dels meus braços, de les meves mans, com faig els moviments, i parlo des del punt de vista de l'arrodoniment, de lo circular, de sa bellesa del moviment, de lo poètic del moviment, que això entronca molt, es lliga molt a lo que és el Tai Chi, sa gent que a lo millor ha vist Tai Chi practicar en els parcs o ha vist per la televisió o ha practicat Tai Chi, sap que els moviments del tai chi són uns moviments molt redons, molt, molt poètics, molt refinats, i això ho intenta aplicar a lo que és la direcció, i m'ha donat resultats fantàstics. I l'altre punt de vista, l'altre aspecte, és el tema precisament de l'energia. El Qigong són unes tècniques per treballar l'energia interna. Parlaven en el principi de que som un director que es considera molt enèrgic, molt apassionat. Doncs aquesta aplicació de les tècniques del Qigong a la meva direcció tenen molt a veure amb aquesta percepció de la gent. La gent veu que jo dirigeix amb molta energia i molt a veure ho té això, el Qigong, i les meves tècniques d'aplicació del Qigong a la direcció d'orquestra.
M'encanta aquesta explicació i això que fas. I ja anem acabant. Oients, si teniu ganes de sentir la Copella Mallorquina, dia 6 de març interpretarà el Rèquiem de Mozart a la Seu de Palma, a la Seu de Mallorca, i dia 8 anireu al Palau de la Música de Barcelona. Però a més, dia 29 de gener i dia 30 de gener, José María Moreno, com a director titular de l'Orquestra Filarmònica de Màlaga, també serà a l'Auditorium de Palma i a l'Auditorium de Manacor. Així que ja teniu una cita destacada a l'agenda musical.
Efectivament, són moments preciosos dins el meu calendari, dins la meva agenda. Per primera vegada duré a la Filarmònica de Màlaga a tocar a Palma i a Mallorca, primer lloc a l'Auditorium de Palma el dijous i a l'Auditori de Manacor el divendres, amb un programa extraordinari, amb el concert per piano i orquestra número 3 d'en Rachmaninov, amb un pianista formidable que és en Alexei Volodin, un dels millors del món actualment, i a la segona part una sinfonia que és absolutament meravellosa. A mi m'encanta, és la sexta sinfonia patètica d'en Tchaikovsky. Per jo és un gran plaer venir a Mallorca amb la Filarmònica de Màlaga, i això forma part d'un intercanvi, d'un conveni de col·laboració amb la Sinfònica de Balears, que ens visitarà a Màlaga el mes d'abril, també en un programa fantàstic tocant la quinta sinfonia d'en Beethoven. I per jo és un gran plaer, doncs les gràcies a la Sinfònica de Balears per haver participat, haver volgut col·laborar amb aquest intercanvi. I després, dins l'agenda, el que deia, també un moment meravellós serà aquest Rèquiem de Mozart que farem amb la Capella Mallorquina. La Capella Mallorquina, de dir que enguany celebrarà el 60 aniversari de la seva fundació. Va ser creada l'any 66. I llavors serà un any molt, molt maco, amb moltes celebracions i molts de concerts. I un d'ells és aquest, que farem primer a la catedral i després, nada menos que el Palau de la Música de Catalunya. El Palau de la Música, que és una de les sales de concert més famoses, més maques i amb millor acústica de tot el món. Per tant, per la Capella Mallorquina també un moment fantàstic i tot un orgull poder fer aquest Rèquiem de Mozart en aquell lloc tan especial.
I d'avui la paraula coral mos ha duit a connectar amb Mèxic, on és justament aquests dies en José María Moreno, director d'orquestra, director titular de l'Orquestra Filarmònica de Màlaga, director de la Capella Mallorquina. De veres, ha estat un plaer poder xerrar amb tu aquesta estoneta. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Canta la Coral Polifònica de Bunyola, una de tantes agrupacions corals que hi ha a les Illes Balears, on l'activitat coral és molt intensa. El passat mes de desembre, per exemple, es va celebrar el quart certamen coral de Binissalem. El Coro Sinfonia, Escuela Coral de Torrevieja, va guanyar el primer premi d'aquest quart certamen coral de Binissalem en la categoria d'adults. I així sonava.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Encara som a temps de salvar una ciutat que s'està morint? Arriba L'Arquitecte, de Josep Ramon Cerdà, un thriller teatral inspirat en els grans conflictes urbanístics de Mallorca. Una història de poder, especulació i ideals enfrontats que continua sent plenament actual. Divendres 30 de gener a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a la banda al web del teatre.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Som d'un animal, d'espurnes i corals. Som d'un animal, d'espurnes i corals. Som d'un animal...
Definició de diccionari de coral, la paraula polisèmica d'avui. Invertebrat. Nidari marí, amb un esquelet calcari roig i arborescent, que pot viure isolat o formar part d'una colònia. David Díaz Viñoles, investigador del Centre Oceanogràfic de Balears, com estàs? Benvingut.
Què tal? Molt bé.
Ens podries donar una definició un poc més poètica de coral? Que t'inspira, que inspira una persona com en David Díaz, la paraula coral?
Jo sempre penso en el corall vermell. El corall vermell és una espècie que trobem aquí, endèmica del Mediterrani, i és una de les espècies, pues, per mi, més fascinants i potser de les que li he fet més fotografies submarines, perquè és una espècie que, bueno, sempre té una història, saps? És una espècie digna de fer estudis d'ecologia històrica, perquè ja sempre ha estat molt preuada per l'home i, bueno, i que l'ha explotat durant molts anys i inclús va ser part com a moneda de... intercanvi en el seu moment.
Una
cosa que tenia un valor i es comprava i es venia i es canviava per molts materials, el corall.
Ja. I per què devia ser això, que tingués aquest valor pel color, per l'especial que era, per la duresa, no ho sé, eh?
Doncs és una espècie que té una estructura calcària, però una estructura calcària d'un animal marí, diguéssim, que es pot treballar, que es poden fer medalles, petites figures... de coses de joieria, bueno, encara es fa servir com a joia.
Sí, sí.
I després, jo sempre ho dic perquè he tingut la sort de treballar amb aquesta espècie i realment, pues, quan tu tens molt volum de corall, el toques a les mans i quan està ja te mordis, doncs quan el toques, així, té un soroll, quan el toques com unes monedes.
No? Ah, que bo.
Fa un soroll com unes monedes sí. I jo sempre he sigut una cosa que m'ha... A mi, personalment, doncs, m'ha intrigat bastant.
Que bo. Dir,
això doncs, té alguna cosa més, no?, aquesta espècie.
Sí, sí, que bo. I parlaves de volum. Com de gran... Quan parlam d'un corall, per exemple, anàvem al corall vermell, com de gran és, si l'hem d'imaginar una única planta que se pot fer X gran, que està a de vora altres plantes com ella, com es imaginam?
Mira, el primer, perdona que et corregeixi, no és una planta, és un animal.
Gràcies.
Vale? És un animal que fa una estructura calcària i, tristament, doncs, aquesta espècie doncs, ha estat molt explotada des de fa molts anys amb mètodes molt agressius i les grans colònies, que poden fer fins a mig metre o alguna cosa més, aquestes colònies ja pràcticament no existeixen al Mediterrani, ja han estat totes explotades. I ara només queden colònies molt petites i té una de les particularitats, i les quals és una espècie que està sotmesa a un gran control, es troba molta fondària i és una espècie que està, diguéssim, ara molt regulada la seva... I ara només troben colònies doncs, petites i creix molt, molt lent. Dir-te que és una espècie que està a Espanya, durant molts anys hi havia hagut llicències per explotar el corall, els corallers... que és una feina de les més arriesgades, de la gent que més mora treballant de coraller. es treguin corall, doncs ja fa uns anys que està prohibit l'explotació. De moment hi ha una moratòria i ja està prohibida, però sí, l'espècie és una espècie gran.
I arriscada perquè està a gran profunditat.
Està a gran profunditat. Sí, es troba, hi ha llocs que es troba en poca profunditat, però les colònies que es troben a poca profunditat són molt petites. Llavors, clar, no donen peu a poder fer aquestes figures de joieria i aquestes joies que s'han fet sempre amb el corall. Llavors, es buscant individus més grans i estaven a més fondària. Ja des de que va aparèixer el tema del busseig, doncs s'exploten amb bussejadors.
Ja. I deies que tarda molts anys, no?, a créixer.
Molts.
Quan podem dir que un corall vermell, aquest invertebrat, ha arribat a ser madures? No sé, per posar un dir... Mira,
sí, bueno, mira, la talla es mereix per la gruixària que té a la base. Això és com un corall, sí, perquè ho tingueu present, és com una branca de color vermell-vermell amb uns pòlips. Els pòlips són els animals, diguéssim, que són de color blanc. I a la base, la talla legal, perquè vegis que és la talla d'explotació, són 7 mil·límetres. I d'aquestes espècies grans de corall doncs, tenen de l'ordre de 300, 400 anys. I la talla de l'explotació, que ara està prohibida a Espanya, però estava entorn als 15 anys.
I aquí tenim un hàndicap, no? Creix molt lentament, per tant, aquí també hi ha una dificultat de conservació.
Clar, és una espècie en la qual totes les regulacions de conservació i avaluació i creixement i tot, moltes vegades s'escapen a el que seria un control i un seguiment de la població que pugui fer una persona. Imagina't si una persona, un investigador, doncs té una vida útil, diguéssim, de 40 anys de treballar, de fer feina, diguéssim, o alguna cosa així. Doncs imagina't quan amb 40 anys, doncs... Yeah. Aquesta espècie creix molt poc.
Que poc et veus, no?, d'evolució en aquests 40 anys. En el propi invertebrat, en el propi animal o individu, clar, com deies, però viu a un hàbitat. No està tot sol, no?, encara que parlàvem d'allò. I pot viure isolat o formant part d'una colònia, deien començar. Tenim els hàbitats coralígens, no, David?
Sí. Imagina't l'important que és aquesta espècie o el que ha significat, que ha donat nom a un hàbitat que està format per corall. L'espècie de corall del coral·ligen que es troba al Mediterrani és el corall vermell, que cada vegada n'hi ha menys, però en el seu origen ha donat. Perquè és una espècie formadora d'hàbitat. El coral·ligen és molt més gran que no només el corall, hi ha moltíssimes espècies. És un hàbitat molt singular, molt únic, que es troba aquí en el Mediterrani, i molt important perquè és un hàbitat en el qual s'hi troba, doncs, es desenvolupen moltíssimes de les espècies i es reprodueixen moltes espècies i dona estructura, que és molt essencial per moltes de les espècies que nosaltres avui en dia doncs, estem pescant. I això dona una estructura en el fons marí molt més forta i molt més resilient al que serien els canvis produïts pel tema del canvi climàtic, de les activitats de pesca o les activitats que puguin desenvolupar. Que, per l'altra banda, és un dels hàbitats més característics del Mediterrani, perquè només es troba en el Mediterrani, aquest hàbitat format per l'espècie aquesta de corall vermell.
I a Balears, també, on podríem trobar?
Sí, a Balears n'hi ha, diguéssim, bàsicament a totes les illes. El que passa que es troba bastant fons, sí, perquè es feu una idea, una mica, per exemple, a la costa catalana, que és una de les zones on ja es troba més corall vermell, aquesta espècie la podem trobar a 7-8 metres de fondària, mentre que a Balears, a partir de 35, diguéssim, 40 metres, és en alguns llocs on podem trobar. No és uniforme la seva distribució. En el canal de Menorca n'hi ha bastant, però es troba en fondària i, bueno, i no en grans quantitats. Però sí, està present a totes les Balears.
Va, i parlàvem de que no és un animal tot sol, parlàvem d'aquest hàbitat, de l'estructura, dels fonaments, jo pensava també en la paraula equilibri, segurament. Les principals amenaces avui per als hàbitats coral·lígens on les situem, David?
Doncs mira, les principals amenaces són les activitats de la pesca, xarxes, palangres, que puguin afectar els hàbitats coral·lígens. També, en certa manera, les dinàmiques d'espècies invasores. Diguéssim, el coral·lígen està en una zona al límit entre poder haver-hi algues i no poder haver-hi algues.
Ja.
Però fins on poden arribar les algues, doncs hi ha algues que són invasores i s'han introduït i malmeten bastant tota la cobertura animal del coralligen. El coralligen l'heu de pensar com un hàbitat, diguéssim, que hi ha una sèrie d'espècies que són estructurals, que són les que formen estructura, que són grans, d'un tamany considerable, el corall entre algunes d'elles, moltes esponges, molts animals, però les algues aquestes també han invadit aquest hàbitat i estan canviant una mica l'estructura, no? També el tema del canvi climàtic amb el que nosaltres en parlem de les onades d'escalfor.
I que tot això passi, què implica per l'estat de salut de la nostra mar?
Sí, directament hi ha alguns canvis estructurals que són importants per a moltes espècies que nosaltres ara mateix són font de recurs pesquer nostre. Canvia l'hàbitat on es fan la reproducció de moltes espècies, és molt més fràgil tot el sistema, perquè els hàbitats formen part d'un ecosistema. Si tenim aquestes peces que cada vegada són més fràgils, doncs qualsevol activitat o qualsevol espècie invasora doncs afectarà molt més, com més dèbil sigui l'hàbitat aquest. I així mateix doncs, tot l'ecosistema. Per tant, ens interessa tenir i fer unes regulacions que siguin adaptades a conservar i a protegir aquesta estructura.
Les reserves marines ajuden, per exemple, com a figura legal?
Òbviament, les reserves marines són la figura legal més eficient per conservar i protegir els nostres mars. I Balears ens hem d'estar orgullosos de ser una de les zones amb més reserves marines de tot el Mediterrani.
Ja anem acabant, David. Tu ets investigador del Centre Oceanogràfic de Balears, observes els corals, les mires, es fas de notari, vas investigant la seva evolució, encara que sigui molt lenta. Què estàs veient amb els anys?
Doncs, tristament, el que estic veient és que ho estic veient canviar, que canvia. I la tassa de canvi és més elevada que la que a mi m'agradaria veure. A mi m'agradaria veure, sempre ho explico moltes vegades, als companys més joves que treballen amb mi i tal. Quan jo vaig començar a treballar a Balears, doncs hi havia llocs que estaven plens de gorgònies, que és un altre tipus de corall, que formava una estructura i tal, doncs, que estava sobre els 35 metres o així, i ara ja no n'hi ha. Estava veient gorgònies més grosses que ja no hi són. I la tassa de canvi, el que parlem és com canvia amb una unitat de temps, doncs cada vegada s'està assimilant més al meu temps de mirar com canvia el mar. Gent més gran, companys investigadors molt més grans, veien canvis molt més lentament. De tant en tant canviava alguna espècie o es modificava, però ara cada dos per tres hi ha espècies noves, canvis nous, i aquesta tassa de canvi és la que a mi em preocupa més. Per altra banda, és molt interessant a nivell científic, o sigui, dona molta capacitat de comprendre com funciona el sistema, però canvia massa ràpid.
Assusta un poc, no, David?
Assusta un poc el canvi, no?
Sí. I la importància de l'oceà, de la mà mediterrània, que ho deim contínuament, que la necessitem com respiram, la tenim allà, moltes vegades ni la miram, l'embrutant contínuament, però la necessitem com respiram, David.
Home, és que és part de tot el nostre sistema de viure, del nostre ecosistema. El mar és un gran regulador de tot el sistema climàtic, de moltes espècies, la fragilitat de les costes depèn del mar, vivim molt a la vora del mar cada vegada més, vivim amb el mar.
I de la paraula coral mos ha dit avui a xerrar amb en David Díaz Viñoles, que és investigador del Centre Oceanogràfic de Balears i que està especialitzat sobretot en comunitats bentòniques i en hàbitats coralígens. Ara mos ha explicat molt bé. Mos agrada molt aquesta estona. Podríem fer un podcast de corals, perquè hi ha molt per parlar, però mos ha agradat molt aquesta estoneta que hagis pogut dedicar als oients de Tres Ràdio. David, moltíssimes gràcies i molta sort.
Pues moltes gràcies a tu.
Grata baix la crosta. Hi haurà una pell nova. Grata baix la
de corall.
Per cert, que no hem de confondre els hàbitats coralígens de que acabam de xerrar amb els esculls de corals, habituals sobretot a les zones tropicals. En gener de 2022, els companys del programa Meteo, d'Ivetres Televisió, ens descobrien l'escull de coral més gran del món.
Quan parlem dels esculls de coral, habitualment ho fem des de la vessant negativa, a causa de la pujada de temperatures i el patiment d'aquests esculls. Però avui us volem explicar una bona notícia i fa referència als esculls de coral. La setmana passada es va anunciar que s'ha trobat l'escull de coral més gran del món. És un escull de coral que va ser descobert recentment i es troba a Tahití. Fa 3 quilòmetres de llarg i entre 30 i 60 metres d'amplada. Es troba, a més, a una profunditat més grossa, més gran del que és habitual en els esculls de coral. L'han trobat a una fondària d'entre 30 i 65 metres. L'escull de corall està intacte i és en forma de rosa, unes roses que en alguns casos arriben a fer fins a 2 metres de diàmetre. Segons la UNESCO, els esculls que estan a més profunditat estan més protegits contra el canvi climàtic. Aquest descobriment, fet la setmana passada, demostra que encara desconeixem la gran part dels oceans.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Vida, porta'm aire net, que faci bo, porta'm aire net. Toca'm, cura el cor tacat, que marxi lluny l'enveja del covard. Dóna'm, dóna'm aire nou, que el rancor sentir poc. Vine, obre el món estès, que faci bo, porta'm aire net. Fes-me viure, ànima de corall, olor de mar, somriure clar. Desvestida, mirada d'oceà, amor sincer, dóna'm la mà.
I així anem arribant al final d'aquest capítol amb en Miguel Soler avui en el control tècnic. Un capítol, com tots els que feim en aquest programa, corals, i encara hauríem de xerrar amb una gran dona, justament d'aquesta excepció de la feina coral, sobretot en el teatre.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Aina Frau, actriu, com estàs? Benvinguda.
Estic bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé. Mira, avui xerram amb una dama de s'interpretació. Vull que m'escoït la paraula coral. Coral? Si jo t'he dit coral, què te venes cap primer de tot, Aina?
Bé, primer, que hi ha moltes funcions, moltes, moltes, no una, moltes, que són corals. Mm. I, a més, hi ha moltes funcions que tenen coro, perquè xerren d'una manera coral, també.
Mm. Mm.
Vaig fer Medea a Mèrida i hi havia 12 dones que eren un coro i xerraven coral, a la vegada.
Sí, sí, escolta, que emocionant, no, aquesta obra.
Sí. Ah. Sí, preciosa, sí. Després vaig fer també Toc Toc, molt d'anys a Madrid, que també eren 6 personatges, sí. I se pot dir que era una funció absolutament coral.
Sí.
Es veu que sempre hi ha una persona que se li determina que és el protagonista perquè tot gira al redor d'ell. Però són corals perquè tots estan tots estents fent feina, i tot estens, i això és una funció d'actors corals. I després, pues, ara fa poquet, varen fer Desbarats, que aquesta sí que és coral, mare meva, perquè tots ho fèiem tot.
Sí.
Era una funció esplèndida.
Esplèndida. Sí. Aquesta que vareu fer ara
en el principal.
En el principal,
sí,
l'any passat farà ja un anyet, eh? Aquests escrits de Llorenç Villalonga,
sí,
sobre
senyora.
Salta Societat Palmassana dels seus temps. Tu qui te va tocar ser?
Sa mare, mo mare. Aquest personatge se diu,
sí,
mo mare. I gira tot al rededor de mo mare.
Exacte.
Tenia 3 fills, una família molt numerosa, una locura de funció. Però absolutament coral.
Clar.
Perquè tot ho fèiem tot.
Clar, aquí tenim moltes històries, molt de personatges, però que estan relacionats. Encara que tots ho fesseu,
sí,
tot i cadascú tingui seu paper, vos heu d'entendre també tots, no?
No, clar, 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 és que damunt d'un escenari és imprescindible entendre-se. Jo sempre dic que allò de toma i daca, que és que tu mires a qui xerres i has de contestar, però no és estest el que contestes, contestes el que te demana, però amb un test, però amb una intenció, que és aquell també. I tots, quan és coral, tots tenim, estem entrelaçats, tots han de conviure els sentiments o els pensaments o el que passa, saps? Mm-hmm. Perquè sigui coral el que surt. Que és molt agradable fer funcions així.
Per què? Què és el que més t'agrada?
És que és monòleg. Hombre, ses de dues o tres personatges també estan molt bé, però jo he fet molt coral, perquè he fet també Yerma. I Yerma, vols que te digui? Hi ha una protagonista que és la Núria Esperna, que és Yerma, però tots hi són tot estents i tots passen coses tot estents. Sobretot en aquesta funció que vàrem fer d'en Víctor García, que tots estàvem allà tot estents. La feina era coral, estàvem damunt d'una lona i tots es feien. Jo n'he fet moltes d'aquestes a corals.
Que bé.
Moltes.
Que magnífic. Clar, i sempre m'imagino que en aquestes obres corals, clar, com en totes, però t'has d'aprendre molt bé el teu text, però per el que ara contaves també has de mirar molt a la resta, també t'has de ficar molt en el personatge, també els has d'escoltar,
sí,
com xerren, com respiren, com miren, no?
Sí, en aquest cas jo que... Bueno, sempre és molt important perquè l'has de saber.
Sí,
ha de fluir,
sí,
no?
Sí,
l'has,
sí,
de pensar,
sí,
de fluir. Però quan és coral tu comparteixes el que està passant en tots i has d'estar tot el temps pendent. Mm, mm, mm. Pendent. Sí. O sigui, has de tenir, jo dic, les antenes posades tot el temps. Perquè passen coses i poden passar, quan són tanta gent, mm, poden passar coses improvisades. Mm. I has de respondre. Quan... Mira, sempre recordaré que quan feien toc-toc, toc-toc és trastornos excessivos compulsivos, sí, no? Sí. Hi havia un al·lot que no podia pisar ratxes, i l'escenari era tot de ratxes. I un dia va caure damunt la ratxa. No va caure. Va donar una volta de campana per no caure. Mm. I tots varen quedar creats.
I vareu haver de seguir, clar.
I clar, tots els creats. Perquè... va fer una volta de campana en un escenari i no va tocar les ratxes, perquè havia tropeçat. Mira.
És
I clar,
boníssim.
Tots van haver de respondre tot això que passava, no?
Sí, 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 sí. Quin paper interpretaves a Toc Toc?
Maria. Sé que tenia molt, tots tenien molt de Toc Tocs.
Sí, sí.
Maria. Maria era una senyora que tenia sempre l'obsessió dels grifos, els llums encesos,
sí, sí,
els persignar-se, això se diu, sí, persignar-se.
Sí, 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 sí.
Cada vegada que qualcú deia un taco o deia una paraula malsonant, i estava tot... Jo no crec que haver-me persignat en tota la meva vida, que no ho faig. Ho vaig fer 10 anys.
Fantàstic. 10 anys. Sí, 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 sí.
I mira si me vaig persignar, perquè tot el que hi era estava tot...
I d'on aniràs al cel, eh? Ai, no, això està clar. Sant Pere, tens un puesto allà d'hora a Sant Pere, segurament.
Sí, i també era una funció coral.
Sí, sí, sí.
Però això de desbarats, a més de ser... de ser molt coral. Hem estat molts aquí, mos han mesclat també amb músics, i els músics no eren que tocassin, és que eren un altre actor, però que en vez d'expressar-se en paraules, s'expressava en música, saps? Va ser molt interessant això a nivell. I és vera que era... tots ho fèiem tot, era una funció realment, realment coral.
Que bé. Que bé. Idò, mira, hem topat bé amb Naina Frau per parlar d'aquesta paraula i per estirar desfil d'aquesta paraula des d'aquest punt de vista, no?, de la interpretació. No sé si tens plans ara, després d'aquesta desbarats, Aina.
Pues mira, dia 23 la farem, dia 23 de maig, la farem per darrera vegada a Manacor.
Ai,
que
mira, que bé.
De Manacor.
Que bé, idò.
I ja la despedirem. Li direm adéu.
Li direu adéu.
L'hem disfrutada molt. Sí, l'hem disfrutada molt, perquè no era gens fàcil, perquè són desbarats. És això. És, o sigui, donar forma a molt de desbarats era molt difícil.
Sí.
Però endurant ho... Bueno, ho van treure endavant. Jo crec que ho van treure endavant molt bé.
Que bé.
Sí, jo ho vaig disfrutar.
Que bé, que
bé. Disfrutar. A més, jo entrava a escena, sortia d'escena, segur d'amb una cadira que venia del cel, que trobes?
Veus quan t'has guanyat el cel? Està claríssim. El tens guanyat. Escolta, i físicament has d'estar en forma, mentalment has d'estar en forma. Jo crec que tenir una professió, tens una professió que t'ajuda en això, no? Estar sempre vius.
Sí, jo crec que, mira, jo sempre dic, ara mateix, ja tinc molts anys, i sempre dic, jo crec que jo sempre vull tenir corolles, i jo crec que això és el que m'ha dut endavant, que sempre vull tenir coses que fer, que mai me vull aturar, i això crec que pel meu cap i pel meu físic,
això
d'estar segur de mirar la tele no ho puc aguantar.
Sí, sí.
De vegades no tens res que fer i dic, ai, ja te canses de llitir, te canses de... Bueno, i dic, ara me'n vaig a cuinar i cuin per un altre dia.
Molt bé.
Tot has fet qualque cosa, sí.
Sempre amb escap en marxa i amb les coses en marxa.
Molt important. Mm. Corolles, aquesta paraula m'encanta a mi, més mallorquina, corolles.
Tenir corolles.
Jo quan era petita, ma mare sempre me deia, aquesta nina sempre té corolles, perquè jo no aturava mai.
I clar, i el dia que li vares dir, mama, jo vull ser actriu, t'hagués dir, mira que sí, ja deia jo que sí que tenia corolles, aquesta nina, no?
No, però no li va caure sempre. Tenint en compte que estàs xerrant de l'any 60,
ja.
65 o així. Després vaig quedar un poc més, però quan vaig començar a dir que me'n volia anar, ja eren 65, 66. Tu imagina't la societat mallorquina com estaves. Sí. Va caure molt malament.
Sí, sí. Aina Frau mos ajuda avui a baixar la barrera del programa i, Aina, sempre feim aquesta pregunta per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre. Si tens algun costum abans d'anar a dormir, nosaltres feim llista, eh? Amb idees per anar a dormir millor. Tu que ets d'anar a dormir prest, tard, tens algun costum, no? A veure, compte.
Mira, jo tinc... jo record totes les nits faig que m'he fet gran. I malament hagi tancat les finestres, les portes, jo faig una ronda que és mirar tots els pestillos que sí. Feia mo mareta.
Sí.
I ho faig sempre. I me'n sí. Recordo mo mare en so camisón, sí. Perquè jo no duia camisón, fent la volta a la casa. I jo faig el mateix.
Sí.
Jo quan llet la televisió, que jo sí que veig televisió els vespres fins tard, pues vaig a mirar la porta de la terrassa, la porta de la galanyia, la porta de la cuina, el gas, totes aquestes comèdies, els balcons, tot l'elèctric que s'hi està apagat, i me'n vaig a dormir. I prenc una infusió d'aquestes per a dormir,
sí.
I donc, i ja està.
Com un tronc, t'imagino. I no necessites un sereno, això ja ho veiem, eh? Com havia antigament. Per tant, vius a la mateixa casa que havies viscut sempre, sí, sí. A la casa familiar?
Sí, és la casa que va fer el meu predins per viure en la seva família, que és on va viure ma mare, i que l'he heredat jo.
Mm-hmm, que bé.
Bueno, jo i el meu germà, perquè l'han compartida sempre, perquè si ningú la vendrà.
I m'apareix molt hermosa aquesta imatge, t'he imaginat amb el camisón, eh, donant voltes per sa casa, com havia fet ta mare, m'ha encantat aquesta imatge.
Sí, 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 sempre ho faig.
Fantàstic. I a més, així és que te'n vas a dormir tranquil·la, jo ho entenc, així te'n vas a dormir tranquil·la.
No, naturalment, després me feina ses dents, fa't aquesta comèdia del quarto de bany antes de dormir, con tothom.
Con tothom, efectivament. Així no mos hem d'aixecar a mig vespre. I necessitem una cançoneta, Aina. Què mos proposes?
Vos proposo My Way.
Que bé.
Arribada a una edat, és una cançó, a part que tota la vida l'he trobat una cançó preciosíssima.
Sí. Tu has fet les coses a la teva manera, Aina.
Sí, per això t'ho dic. Sí, així ben certa.
Que bé, que bé. I jo crec que no pot ser millor manera d'acabar el programa d'avui, xerrant amb Aina Frau i escoltant Sinatra i My Way. Te l'he dedicat a Aina.
Moltes gràcies, Reina. Ha passat molt de gust.
And now the end is near.
Entre avui i demà.
And so I face
Araceli Bosch.
The final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my love. got my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Yes, it was.